Amb l'arribada del 23 d'abril, del dia de Sant Jordi, els carrers, doncs ja saps que s'omplen de roses i llibres, però més enllà de la tradició, la lectura s'erigeix com un dels millors aliats per a la nostra salut mental. En un context on les previsions d'Alzheimer Europa adverteixen que l'any 2050 prop d'1,7 milions de persones a l'Estat patiran algun tipus de demència, la prevenció esdevé una prioritat absoluta. Avui parlem amb Amèrica Morera. Ella és directora de la Unitat d'Atenció Diurna d'Eix Alzheimer Center Barcelona sobre com l'hàbit de llegir no només ens transporta a altres mons, sinó que construeix un autèntic escut protector per al nostre cervell, enfortint la nostra reserva cognitiva i millorant la qualitat de vida dels qui ja conviuen amb la malaltia. Amèrica, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Escolta, des d'Eix Alzheimer Center Barcelona afirmeu que la lectura és un escut protector, com dèiem, contra aquest deteriorament cognitiu. Com funciona exactament aquest mecanisme de defensa en el nostre cervell?
Pensa que la lectura és una activitat en què intervenen diferents funcions cognitives, val? Quan fem una lectura, quan llegim, no? Com que és una cosa que l'aprenem de petits i ens acompanya durant tota la nostra vida, és un hàbit que no, o és una activitat que no li donem realment la importància que té. I en té molta, val? Llavors, el problema és que a mesura que una de les coses que succeeixen amb la malaltia d'Alzheimer o amb les persones que pateixen deteriorament cognitiu és que, clar, el tenir un problema d'emmagatzematge de la informació, val? Un tema de que perden el fil, de que igual no recorden el més recent i sí el més anterior. Llavors, el tema de la lectura, clar, si estàs fent una novel·la, per exemple, has de tenir molt present els personatges, la trama, no? I sovint això és una de les coses que fa que deixem una mica de banda la lectura, sobretot si hem sigut grans lectors, no? A vegades els familiars et diuen, ostres, és que tant lector que era i ara sempre va per la mateixa pàgina, ara no li motiva gens. Llavors el que hem de fer és adaptar aquesta lectura a les noves necessitats, sabent els dèficits que tenim, no? Aleshores, aquí a ASE donem aquests consells i, de fet, aquí tenim com un club de lectura adaptat. Evidentment, no s'emporten la lectura a casa, sinó que ho fem aquí, l'activitat. I el que fem és, en fases lleus de la malaltia, per exemple, buscar primer una lectura que enganxi, una lectura que agradi al grup, que pugui ser interessant, i anem, abans de començar aquell dia la sessió, doncs el que fem és recordar els personatges, la trama, on ho hem deixat, per una mica reprendre el fil aquest, que la meva memòria sol no reprèn, val? Però si em dones pistes, doncs jo ho tinc. A mesura que va avançant... Perdona, que t'he tallat.
No, anava a preguntar que sovint, escoltant-te, que sovint pensem que la lectura doncs és un hàbit d'adults, però vosaltres hi poseu èmfasi, no?, en començar des de la infància.
Clar, totalment, o sigui, la lectura és una cosa que...
I mantenir-lo, clar.
Hi ha persona que l'hàbit no l'ha tingut mai. Aleshores, no és que no sigui bona la lectura. Nosaltres, pels que no han tingut mai l'hàbit, evidentment no els hi plantejarem incorporar-se a un club de lectura, encara que sigui adaptat, però sí fomentem tot el tema de la lectura, sobretot en veu alta, val? Quan llegeixes en veu alta, no llegeixes tan ràpid, perquè ho has d'articular,
val? Sí, és diferent, sí.
És diferent i t'entra per un altre canal, que és l'oïda, no? Mm. I normalment no anem tan ràpids llegint en veu alta com llegint per nosaltres mateixos, no? Aleshores, el que no ha tingut un hàbit de lectura durant la vida, però com que sabem que és una activitat que és molt bona pel cervell, el que diem és agafem una lectura curta, pot ser un article del diari, pot ser un poema, pot ser una carta, pot ser un petit text, una fàbula, qualsevol tipus de cosa, però també és important el component de que m'agradi el que vaig a llegir, clar, perquè això és un component extra de motivació. No, no?
I m'agrada...
El que estic llegint és un rotllo...
Clar, no, i m'agrada que especifiquis que no sempre ha de ser exclusivament llegir una novel·la. És a dir, l'hàbit de llegir és llegir, lectura. Pot ser un article de premsa, pot ser un conte, pot ser, jo què sé, qualsevol un manual d'instruccions.
Un poema, qualsevol cosa, sí. Aleshores, el que fomentem és això, que com que sabem que és una activitat que és molt bona a nivell cerebral, doncs recomanem cada dia fer una estona de lectura per exemple, en persones que ja estan en una mica més ja en una fase moderada o una fase pro, que la lectura és una cosa que es perd molt tardíament en la malaltia, o sigui, la mecànica de la lectura. L'altra cosa és el que comprenc, clar, que això ara t'ho explicaré si vols, però l'acte mecànic de llegir és una cosa que es perd molt tardíament en la malaltia, clar, vol dir que es manté molt de temps, per tant, és un hàbit que està molt bé mantenir-lo. Aleshores, a vegades nosaltres els diríem, mira, doncs mentre la teva senyora està fent el dinar, doncs allà a la taula de la cuina li fas companyia i llegeixes tal cosa, o els diem, no? Mira, és bo que llegeixin això en veu alta i que diguin doncs, que ho han recomanat els professionals al centre o el que sigui. Quan ja estem en una fase doncs, ja molt més avançada de la malaltia, en què a vegades la comprensió del text escrit és molt difícil, jo puc llegir mecànicament però no entenc res del que he llegit, no ho comprenc. El que ens funciona molt bé és, nosaltres ho fem amb persones que estan ja en un nivell ja moderadament greu de la malaltia, però que encara conserven la mecànica de la lectura, és llegir frases curtes, però de vivències personals. Per exemple, en Josep és de Lleida. Val? Perquè això, quan jo llegeixo això i ho llegeixo en veu alta, a vegades tens la resposta d'aquella cara d'admiració, ostres, jo sóc en Josep i sóc de Lleida. O sigui, jo em connecto amb el que estic llegint. Perquè són coses que m'apliquen a la meva vida, m'apliquen al meu, o sigui, al meu bagatge, a la meva, no? A la meva reminiscència.
O sigui, entenc
personal,
que la lectura t'ha de seguir acompanyant, fins i tot amb la malaltia, però adaptada en cada moment.
Pensa que la malaltia d'Alzheimer és una involució, és un desaprenentatge de tot el que hem après. I normalment és una corba inversa, val? O sigui, quan comencem la malaltia, doncs estaríem en un moment de joventut-adolescència i anirem perdent capacitats, inversament a com les hem adquirit. Llavors pensem quan hem adquirit la lectura, no? Que som nens, no? Que tenim 6 anys, no? Quan comencem a llegir, bueno, les lletres les coneixem, no? Amb 3-4 anys, no? Doncs pensar que això serà així. Per tant, fins a fases moderadament greus de la malaltia tindrem aquesta lectura i, si no, tindrem el reconeixement de lletres i lletres que junten formen una síl·laba o una paraula. Per tant, l'última lectura que farem aquí al centre serà la lectura de lletres, però seré capaç de llegir que això és una A, una E, una B, una P, m'entens?
Estem parlant amb l'Amèrica Morera, és directora de la Unitat d'Atenció Diurna d'Eis Alzheimer Center Barcelona. Amèrica, quins altres hàbits, a més de llegir, ens recomanaríeu per mantenir un cervell sa i actiu?
Clar, el nostre programa d'estimulació, que el fem aquí, però hi ha persona que no ve al centre i el nostre programa terapèutic comprèn com diferents àmbits, o sigui, tant la cura cognitiva com la cura física, com la cura emocional. A nivell cognitiu, doncs tot el tema que s'ha escrit molt sobre això, tot el tema de crucigrames, sudokus, exercicis d'estimulació cognitiva específics de raonament, de llenguatge, de càlcul, val? No sempre hi ha persona que et diu, però és que la meva mare, el meu pare, no ha anat molt a l'escola per l'època en què ha viscut, doncs no ha tingut l'oportunitat perquè venia d'un àmbit doncs, molt rural, en què no hi havia la possibilitat, o el que sigui, no passa res. Totes les tasques que es proposen en format fitxa es poden proposar a nivell verbal. Jo a nivell verbal puc treballar molt bé el llenguatge, anant al mercat, per exemple, anomenant les fruites que hi ha a la parada, anomenant els peixos, no? Llegint els lletreros pel carrer o els lletreros del mercat, vull dir que fes estimulació cognitiva no vol dir només el llapis i el paper. Un altre hàbit que recomanem és si, per exemple, es coneixien o se sabien idiomes estrangers, encara que estiguem que ja fa temps que no ho practiquem, per exemple, amb algun tipus d'aplicació, per exemple, que es pugui fer algun joc amb aquests idiomes, o sigui, tot el que són una mica reptes pel cervell, no? Tot a nivell cognitiu. Quan parlem de la salut física, doncs tot el tema de mantenir uns hàbits saludables. Ja sigui fent un gimnàs, ja sigui caminant, una bicicleta estàtica a casa, evidentment, si es pot anar amb bicicleta pel carrer i no, això no em posa en perill, doncs també, val? I tot el, ja siguin exercicis més de ioga, de pilates, estiraments, activitats en aquest sentit, i la salut emocional, molt important, les coses que em fan feliç, el gaudi, no? Tenir molt en compte les nostres preferències, els nostres gustos. Una de les preguntes que fem nosaltres al conèixer la persona amb diagnòstic de demència i la seva família és amb què gaudia vostè, amb què ocupava el seu temps lliure, o si no en tenia massa, què li hagués agradat fer, no? Doncs la música, música, el cinema, el teatre, evidentment, amb aquestes, amb aquests hàbits, no? El cinema, el teatre, ens passarà una mica el mateix. Que una mica com la lectura. Com que perdo el fil, em costa més seguir. Però si puc seguir una sèrie, per exemple, que els personatges estan molt repetits, no?
Déu-n'hi-do, si en tenim de coses...
Moltes coses.
Per fer, eh? Déu-n'hi-do. Doncs en aquest Sant Jordi, regalar un llibre és, en realitat, regalar salut i futur. Mira com ha canviat la història, com ens ha explicat avui l'Amèrica Morera. Cada plana que girem és un impuls de vitalitat per a les nostres neurones. Des d'ells, Alzheimer Center Barcelona ens recorden que davant el gran repte que suposen les demències per a la nostra societat, la prevenció comença en les nostres mans, en els nostres hàbits i, per descomptat, en les nostres lectures. Per tant, escolta, amb aquesta història, que tingueu una bona diada de Sant Jordi, però que sapigueu que tot això és vàlid ara, el 23 d'abril, però també ho serà a l'agost, al setembre, al desembre o al gener. Amèrica Morera, directora de la Unitat d'Atenció Diurna d'Eix Alzheimer Center Barcelona, gràcies per atendre'ns i enhorabona per la tasca.
Gràcies a vosaltres. A reveure.